Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
A nivell del municipi de Santa Bàrbara, Santa Bàrbara inicia l'arranjament del carrer Major amb previsió de 3 mesos d'obres. S'iniciaven precisament aquesta mateixa setmana. Actuació que es farà per trams, el primer des del carrer Sant Jordi al Monòlit i que té un termini inicial de 3 mesos. Es preveuen talls parcials del carrer i també reordenació d'accessos al pàrquing de les cases del Vallès. I també una altra qüestió que hem abordat aquesta setmana és que al nostre municipi s'ha completat la requalificació dels terrenys de la depuradora i ha iniciat ja la fase de compra-expropiació. Escoltem Lluís Gimeno, l'alcalde de Santa Bàrbara.
A mitjan novembre vam signar el conveni de traspàs dels diners i l'encàrrec a la Diputació per a que faci les gestions o de compra o d'expropiació en el seu cas.
Un altre dels temes destacats és la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Donava el tret de sortida a aquesta 29a edició, en la que el municipi de Santa Bàrbara hi estarà present durant tot el cap de setmana, i és que el projecte Vincles de l'Oli situa Santa Bàrbara com a referent de solidaritat en una fira que reuneix per primer cop totes les DOP catalanes i consolida l'oli d'oliva com a element de cohesió, identitat i futur. Escoltem l'alcalde de les Borges Blanques.
Quan vam ser coneixedors dels efectes que la Dana havia tingut a Santa Bàrbara, el que vam voler fer va ser, diguem, donar contingut a una activitat que ja s'havia fet durant l'edició de Fira, que era la caragolada solidària. No?
Per a missatge, el que ens arriba en Francesc Millán Ariño. Ell és periodista i és una de les persones que participa precisament divendres a les converses periodístiques que la Plana Ràdio porta a terme a l'Smart Centre. A les 7 de la tarda, el periodista i analista internacional, actualment cap de la secció d'internacional del diari Ara, ens parlarà d'aquestes qüestions relacionades amb la situació actual al món i els conflictes bèl·lics.
La notícia més destacada que us hem explicat aquesta setmana des de Ràdio Tortosa és la investidura de Mar Lleixà com a nova alcaldessa de la ciutat. La republicana ha assumit el càrrec en compliment del pacte de govern entre Movem PSC i Esquerra Republicana després de 2 anys i mig amb Jordi Jordan al capdavant del consistori, i es converteix en la primera alcaldessa republicana de la ciutat amb 87 anys. En el seu discurs d'investidura, Mar Lleixà feia una crida al diàleg, ha reivindicat la memòria democràtica i s'ha compromès a treballar per una Tortosa més cohesionada amb les persones al centre de les polítiques municipals.
El projecte de la Tortosa republicana que avui comença es basa en una idea central que impregna tot: una Tortosa cohesionada, connectada i centrada en les persones.
També hem informat que des de la Generalitat s'obre la porta a integrar les concessions dels regants dins del cabal ecològic per garantir la supervivència del Delta i les activitats econòmiques que en depenen. El delegat del Govern al territori, Joan Castorgonell, ha assumit el plantejament de la taula de consens i no descarta reduccions puntuals del cabal en períodes curts, especialment a l'estiu, sempre amb criteris tècnics i consens territorial.
El que hem de fer és plantejar futurs escenaris complicats i a veure com se reparteix aquesta aigua i què es pot prioritzar d'alguna manera. Jo crec que en determinades èpoques de l'any, i sobretot quan parlem d'espais curts de temps, que pot ser així, vull dir, en aquell moment, si no recordo malament, estàvem parlant dels mesos de juny, juliol, agost, bueno, jo crec que ens podem permetre el luxe de dir, bueno, en aquest moment se necessita més aigua a una part o necessita més a l'altra. Jo crec que la solució aniria una miqueta per aquí, per ser tots una miqueta més flexibles, per entendre el Delta tot una unitat ambiental, tant riu com llagunes.
En l'àmbit agrari també us hem explicat aquesta setmana que els regants del canal Xerta-Sénia continuen treballant per garantir la viabilitat del projecte. Amb la primera fase ja en marxa a Xerta i Aldover, els esforços se centren ara a Roquetes, on ja hi ha compromeses més de 400 hectàrees. El nou president de la comunitat de regants, Domingo Espuny, confia que l'aval de l'Institut Català de Finances permeti iniciar les obres de la segona fase aquest primer trimestre de 2026.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que Mas de Barberans ha viscut una tardor especialment complicada després de dos episodis de pluges torrencials que han causat importants danys al municipi. Els aiguats han afectat sobretot la xarxa de camins rurals. L'alcaldessa Daniela Lleixà denuncia que els ajuntaments petits no tenen capacitat econòmica per assumir les reparacions i critica la lentitud i les condicions de les ajudes, que sovint obliguen els consistoris a avançar diners que no tenen.
Com assumim tot lo mal que un poble com el nostre no té capacitat ni musculatura econòmica per poder-ho portar endavant i arreglar-ho. No? Nosaltres l'any passat, el 25, vam rebre les ajudes del govern d'Espanya del 2024 i vam tindre que renunciar-hi. Per què? Perquè ens donaven un 40% de la valoració total que s'havia fet, que eren sobre uns 300.000 euros, aproximadament, i el que passa que, clar, te donaven estos diners, los 130, però t'obligaven a gastar-te tots los altres. Nosaltres no podem ficar 200.000 euros de la butxaca perquè realment no els tenim, no tenim estos diners al nostre poble. No?
L'Ajuntament de la Sénia està treballant la redacció del projecte per a poder optar a la convocatòria de 2026 del Pla de Barris i Viles de Catalunya, que permetria intervindre al nucli històric de la Sénia. Un dels pilars d'este projecte serà l'habitatge per resoldre la manca d'oferta de vivenda assequible per a joves i famílies al municipi. Recentment l'Ajuntament ha arribat a un acord amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per a la cessió d'un solar públic a la zona de la Solana per a la construcció de 25 habitatges de lloguer de protecció oficial que aniran destinats sobretot a joves, famílies i persones grans. Victòria Almuni és l'alcaldessa de la Sénia.
Durant el 2026 hem de ser capaços de tindre prou gent registrada com a interessada en este lloguer social. Nosaltres pensem molt en gent jove i també en gent gran.
La primera de les notícies que us destaquem esta setmana des de Móra la Nova té com a protagonista la Gigafactoria i la suma d'un nou emplaçament a la proposta moranovenca. El ministre per a la Transició Digital, Òscar Puente, va anunciar dimecres la candidatura conjunta entre Catalunya i Madrid per a l'opció espanyola de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Concretament serà la localitat d'Alcalá de Henares. Segons l'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, la decisió respon a la necessitat de disposar de l'energia necessària i els terrenys preparats per a la fase preliminar del 2027, una condició que no es donava a la Ribera d'Ebre. També ha assenyalat que aquesta incorporació també reforça la candidatura de Móra la Nova.
És un tema de tempos. La que hi havia aquí a la Ribera d'Ebre no és possible per un tema de terrenys, perquè no havia suficient temps per a poder donar cobertura, que es comencessin a realitzar les obres i que estigués a punt tot al 27, i s'ha tingut que anar, diguéssim, la part zero, la inicial, diguéssim, a Madrid, no? Seguix els terminis, seguix el projecte sent a Móra la Nova, l'únic que fa això també és donar-li molta més força al projecte de candidatura que presentarem a Europa. La candidatura és Polígon del Major, Ribera d'Ebre, Móra la Nova, Catalunya.
Álvarez també ha explicat que l'opció d'incorporar la candidatura a diversos emplaçaments, en aquest cas el de Madrid, per poder complir els terminis que marca la Unió Europea, ja estava sobre la taula prèviament i també ha assenyalat que el Polígon del Molló de Móra la Nova retindrà el gruix de la inversió.
Bueno, és una proposta que ja estava damunt de la taula, que hi havia diversos emplaçaments. El centre neurològic de la Gigafactoria, la inversió més gran és al Molló, i a partir d'aquí hi haurà diversos nodos que donaran cobertura amb aquesta necessitat de Gigafactoria.
I en segon lloc, i com no podia ser d'una altra manera, també us destaquem que Ascó celebra el seu Sant Antoni. Si bé són molts els pobles riberencs els que commemoren la Setmana dels Tres Barbuts durant este cap de setmana, el Sant Antoni d'Ascó té tot un seguit de trets característics que el fan singular, com són la pervivència de les figures del clavari i els majorals encarregats de l'organització, ja que són ells i no l'Ajuntament els que s'encarreguen de tots els actes. També de l'elecció del pregoner, que enguany ha recaigut en la periodista de Vídeo Ascó Televisió, Roger Jordà, que s'ha mostrat molt contenta per este reconeixement.
Doncs la veritat és que va ser una sorpresa majúscula, perquè mai m'ho hagués imaginat. És una festa que he viscut molt des de ben petita, ballant a la plaça o xalant a les corrides. Fins i tot alguna vegada m'havia aventurat a córrer amb algun roquet.
L'urbanisme, l'economia i la cultura són els temes que han marcat l'actualitat informativa esta setmana a Amposta. Urbanisme i economia, per exemple, perquè hem sabut que l'Ajuntament ha pressupostat en 1.800.000 euros el cost de reparar els danys que l'última tempesta va causar en camins, equipaments i línies elèctriques a la ciutat el novembre passat.
Nosaltres, al Dena del 23, vam haver d'invertir al voltant de mig milió d'euros dels danys del Dana del 23. Del Dana del 24 estem parlant del voltant de 600.000 euros que vam tenir que invertir, i el Dana del 25 han presentat una sol·licitud de subvenció de 1.835.000 euros.
A més, en l'àmbit urbanístic, aquesta setmana han començat les obres d'asfaltat del carrer de Sant Cristòfol, una actuació que va més enllà de la simple renovació del ferm i que inclou millores importants en el sistema de drenatge per adaptar la via als efectes del canvi climàtic. Així, es modifica el sistema de conducció de les aigües pluvials amb l'objectiu d'evitar que l'aigua s'acumuli sobre el ferm i el deteriore cada vegada que es produeixen episodis de pluja intensa. També en economia us hem explicat que s'han obert dos places per contractar dos joves a l'Ajuntament en el marc del programa Joves en Pràctiques, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la inserció laboral i ajudar a obtindre una primera feina a l'administració. Concretament, el consistori ofereix dos contractes d'un any de durada, una plaça de tècnic de suport per a l'àrea de secretaria i una plaça d'administratiu de suport per a l'àrea de turisme. D'altra banda, les dones amb postines són les protagonistes del cicle Dona Veu, que es reemprèn el 19 de gener i que enguany té com a protagonista l'emprenedora Eva Cajigos Ferri. El cicle Dona Veu va ser creat al març del 2024 amb la voluntat de donar a conèixer la tasca de moltes dones amb postines en diferents àmbits de coneixement. Ho explica la regidora de Drets Socials i Ciutadania, Núria Ferrer.
I que és un espai de trobada, reflexió i expressió on dones diverses comparteixen vivències, mirades i paraules per fer visibles les seues veus i la seva història vital, laboral i personal, i construir així plegades el relat de la història de la ciutat des d'una perspectiva de gènere.
El Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar compta recentment amb un tècnic i una infermera més per poder cobrir el servei d'ambulància les 24 hores els 365 dies de l'any. La regidora de Salut, Maria José Castellano, remarca que és un servei pioner a tot el país.
És un servei que està finançat íntegrament per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. És únic a pràcticament a tot Catalunya, crec que potser només n'hi ha una més, però no n'hi ha cap més. Sempre s'ha apostat molt per tindre un servei sanitari propi perquè dona molta tranquil·litat a la població i a veure, al final és una manera d'invertir els impostos que paga la gent en una cosa tan prioritària com és la sanitat.
L'empresa pública empresarial, la Cala Gestió, oferirà, a manca de concretar petites xifres, un balanç positiu per segon any consecutiu, fet que indirectament contribueix a la reducció del deute i la millora de l'economia municipal. Escoltem a l'alcaldessa del municipi, Eva del Amo.
Molt satisfets que feia anys que no es produïa. Això permet que pugui fer la devolució de préstecs que havia contret amb l'Ajuntament, de manera que més de 1.200.000 euros aproximadament se retornaran a l'Ajuntament per poder fer possible la millora dels serveis que ens ocupa. A més, dic que hem cobrat també una feina que també teníem i que tenim com a prioritària, una sèrie d'impagats que ja els teníem des de feia molts anys i que per incapacitat o per falta de ganes o per falta d'interès no es van arribar a fer realitat.
L'Ametlla de Mar escalfa motors per la seva festa major en honor a la patrona Mare de Déu de la Candelera, que se celebrarà del 30 de gener al 4 de febrer. La regidoria de festes de l'Ajuntament ja ha tret a la venda les entrades del que seran les actuacions musicals centralitzades al poliesportiu municipal. Albert Borràs és el regidor de festes.
Dels grups, al final és tot un popurri de grups de versions, grups de versions local, DJs locals, DJs de fora, que bueno, al final busquem tocar una miqueta el màxim possible els estils musicals que els agraden a tothom, buscar molta varietat i no res, així tindré oferta per a tota classe de gustos de la gent del nostre poble i de la gent que mos visiti.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Camarles ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2026, que ascendeix a 7.097.355 euros, el més elevat de la història del municipi. Escoltem a Goretti Tortajada, alcaldessa en funcions del municipi.
Perquè generalment, quasi sempre a Camarles, els pressupostos s'aprovaven el juny-juliol. Enguany serà el primer any que ho farem abans que s'acabi l'any. Vos diré que si el 2026 va ser espectacular, penseu que estos que vindran ara seran un record.
El segon torneig solidari organitzat per la tecnificació Planet Futbol ha recaptat 1.865 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Miquel Valls, entitat que dona suport a les persones afectades per l'ELA i a les seues famílies. Rogelio Masià, director esportiu de tecnificació Planet Futbol, ha subratllat l'evolució positiva d'aquesta segona edició respecte a la primera.
Sí, la diferència, primera diferència va ser que bueno, l'experiència d'un grau i que la segona edició ja portàvem una experiència a la primera, en el que va ser molt més fàcil tot, els voluntaris ja sabien tot el que havien de fer, la veritat que va ser molt menys pesat que un torneig fer, que té la seva part de cansament físic, i la veritat que va ser molt més ameno, molt més ben portat, i la participació pues, bueno, va ser molt més gran, ja van hi haure més equips participants, en el que van dir que retallar una mica, perquè la idea sempre és fer un matí i no fer-ho molt llarg, però la veritat que molta participació, molta gent al camp i la veritat que molta participació, sobretot de voluntaris.
I acabem en que els regants de l'esquerra de l'Ebre defensen una gestió activa de l'aigua per fer front als efectes del canvi climàtic al delta de l'Ebre. La comunitat de regants aposta per reforçar marges i incrementar la capacitat de bombeig per evacuar l'aigua dolça cap a les llacunes i al mar. Escoltem a Javier Casanova, president de la Junta de Govern de la comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre.
Hem demostrat que un territori si es gestiona des del mateix territori, i aquí hem de fer gala, perquè al final el delta de l'Ebre no deixa de ser un espai hidromorfològic, és a dir, l'aigua forma part primordial pel delta de l'Ebre.
Avançant en aquest recorregut setmanal del programa, a l'entrevista del dia, entre altres temes igual d'importants per al nostre territori, ens volem fer ressò en esta ocasió de l'entrevista a Xavier Curto, portaveu de la taula de consens, que va voler explicar de manera molt clara en el programa en què consisteix la proposta que han presentat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Sí. Hem de situar-nos en el paper que té cada un dels components hidrogràfics al delta de l'Ebre, és a dir, el que són el paper dels canals i el paper del riu. Si no, perdem la perspectiva. Més del 90% de la superfície del delta només rep l'aigua dels canals, de l'esquerra i de la dreta. Quasi, crec que és del 99%. I estem parlant no només dels arrossars, sinó de les llacunes i de les badies. El riu, malauradament, va directe al mar i irriga la zona del Garxal, del Tebre, i també una mica la illa. Per tant, l'aigua dolça del delta em vindrà molt clar que entra només pels canals. Insistixo, recordem que el pla hidrològic vigent només té caràcter de cabal ecològic el que va pel riu. Ho sumes, més a més, la dotació, i això dona una dotació de 3.010 hectòmetres cúbics any. I zero pels canals. El que nosaltres proposem és dotació ecològica al riu anual 2.776 hectòmetres cúbics, més 592 hectòmetres cúbics pels canals, un total aigües avall de xarxa, que arriba al delta, bé pel riu o pels canals, sí, de 3.368 hectòmetres cúbics anuals. És a dir, si s'accepta la nostra proposta, realment els cabals ecològics que baixarien aigua avall de Xerta, sí, seria un 12% superior a l'actual. Vale. Mira si és diferent la lectura.
Més al dia, el seu resum setmanal del més destacat del dia Terres de l'Ebre segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de poble en poble. Esta setmana des de Santa Bàrbara ens han parlat de la festivitat de Sant Antoni al municipi amb els tradicionals tres tombs i canvi de recorregut. La tècnica de l'àrea, Amaia Pla, i la regidora Helen Sterlich ens han donat els detalls.
No, el recorregut sí que canvia, evidentment ha de canviar. Ha de canviar perquè tenien que ballar les cases ballers i ara pues
ballaran aquí a la plaça del Mercat, aquí baix de la ràdio, però bueno, canviem l'itinerant, però és igual.
La festa és la mateixa.
Ballaran els de tercer, després sempre això sí, acabem a la zona de l'institut, perquè allí hi ha una bona zona per a fer la foguera. l'any passat ja es va fer allí ballen el ball de, també, que no sé si l'han dit, el ball de Jota Planera, los grans, los de sempre, ballaran allí a la zona de la foguera, i després sí que s'acaba a la part de l'institut, o sigui, al parc,
l'1
d'octubre, allí, no, perdó, part de la independència, i allí ballaran los de segon d'ESO i acabarem en Coquetes i Mistela, que repartiran els pares i mares de segon.
Pues farà passar una mica ofegats. A l'Espai d'Educació, des de Ràdio Tortosa, esta setmana s'ha conversat amb Esther Martínez, metgessa de geriatria i cap d'estudis de la unitat docent multiprofessional de l'Hospital Santa Creu. Martínez ha assegurat que la seva unitat està cada cop més connectada a altres departaments del camp de la salut.
Bueno, lo que podemos decir es que, como ha pasado en la medicina en general, todo se ha hecho más complejo, ¿no? Es verdad que hay más herramientas, más posibilidades farmacológicas y no farmacológicas, se llegan a diagnósticos más precisos, y todo eso también le llega a los pacientes adultos mayores. Entonces, este proceso de más complejidad, pues nos tenemos que ir adaptando también, incorporando todo el conocimiento, pues a nuestro terreno, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que es la complejidad, y por otra parte ello comporta que cada vez desde otras especialidades, que pueden ser, por ejemplo, en oncología, en cardiología, muy expertos en su materia, pero cada vez más se encuentran que sus salas se llenan de personas muy mayores, y ahí nos llaman, ¿no?, para que les echemos una mano en cómo valorar lo que se debe hacer de manera correcta en cada paciente, porque solo por la edad no hay dos personas de la misma edad parecidas, ¿no? Hay uno que...
I arribem a la tertúlia dels dijous, on aquesta setmana amb En Faig Creus, Teresa Castellà, Dani Andreu i Miquel Franc han analitzat en quin moment ens trobem respecte al projecte del nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre, fent-ho, com no, amb precisió quirúrgica.
La situació, ja portem massa temps en això. Ten en compte que si els terrenys, en el suport, haguessin sigut vàlids en el temps que va tota aquesta història, ja tindríem quasi l'hospital fet. Quasi l'hospital fet tindríem, eh? I ara no tenim res encara. Vale?
M'interessa també escoltar a la resta de companys, Teresa, Dani...
I em va sortir l'altre tema, que era la part dels estudis universitaris, que resulta que per a que hi haguen els estudis universitaris cap aquí, això està més o menys acordat, però falta que sigui que pugui ser tota la carrera, per la qual se necessita habilitar un espai a la URB perquè hi hagi una sala de dissecció, perquè aquests serveis. Això depèn de diverses coses, entre elles de que la Confederació de l'Ebre sigui edificar a la part de la URB perquè està a la vora del riu, això és un fet, però també dona la casualitat, per no dir la punyetera casualitat, que ara mateix està també l'assumpte parat a l'Ajuntament de Tortosa, perquè ha de requalificar els terrenys, i també és un tràmit que crec que és un tràmit burocràtic, no s'ha de consensuar en propietaris ni comprar terrenys, però allà està. Per tant, espero que la nova alcaldessa m'ho revigui aviat i que tingui una miqueta més de marxeta.
De totes maneres, com això, és l'actualitat el que esteu fent vosaltres, però no és actualitat la demanda, perquè això ja se deriva de fa molts i molts anys, doncs, bueno, continuem en la mateixa, en la necessitat de que això acabi quallant, en que això acabi fent-se una realitat, en que totes aquestes, bueno, ara aquesta renúncia als terrenys que en principi s'havien ficat en doina de a principis d'aquest segle, imaginem els anys que fa i refà això, i que ara, doncs, en un moment donat, jo tinc entès que hi ha 84.000 metres quadrats destinats i preparats perquè això sigui una realitat. Com ben bé has dit tu, Miquel, hi ha uns 700.000 euros, en concret 709.256 euros preparats per anar a això. Jo voldria que això, doncs, com sempre diem i reclamem i des d'aquí plorem pràcticament, demanar per favor que les autoritats i les administracions que siguin competents, pues que ho triguin tot endavant, perquè crec que ens interessa a tots, als ajuntaments, a l'Ajuntament pròpiament de Tortosa, a les Terres de l'Ebre, a la Generalitat de Catalunya, tindré un hospital de referència a Terres de l'Ebre en tot el sentit que això repercutiria en la millora de les condicions sanitàries de la nostra gent.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Us acostem ara a l'agenda del cap de setmana, que arriba ben carregada de propostes culturals, festives i familiars arreu del territori, marcades sobretot per la celebració de les festes de Sant Antoni en moltíssims municipis de les Terres de l'Ebre. Comencem per aquest divendres. A Tortosa, el museu inaugura a 6:45 de la tarda l'exposició El rector de Vallfogona, auge, declivi i retorn d'un mite nacional. Una bona excusa per conèixer una mica millor la història i el mite. I aquest cap de setmana s'omple de festes i activitats per celebrar Sant Antoni. Aquest divendres a la Ràpita, a les 7 del vespre, hi ha missa i tot seguit processó i actes populars. I si el que busqueu és música i festa, a Garcia tanquen el dia amb concert de versions i DJ dins la Festa Major de Sant Antoni. També és festa grossa a Santa Bàrbara, on s'ha preparat tot un seguit d'activitats diverses, des de teatre, música i dansa, sense deixar de banda el vessant més tradicional al llarg de tot el cap de setmana. Altres activitats fora de la festivitat de Sant Antoni. Este dissabte a Tortosa, al Museu de l'Ebre, s'inaugura l'exposició Dibuixos des de la presó d'Agustí Forner amb entrada gratuïta. I a Santa Bàrbara, a les 11 del matí, toca posar-se en mode gastronòmic amb els sabors de l'oli, l'or líquid de la Plana, una activitat per conèixer i tastar l'oli del Montsià. Diumenge en posta al Parc del Mussol, presentació de contes a les 10 del matí i al migdia benedicció dels animals i repartiment dels rotllets de Sant Antoni. Com veieu, un cap de setmana més per no quedar-se a casa, amb cultura, tradicions, música i activitats per totes les edats. Només cal triar i gaudir-ne.
Tornem a parlar del cicle este infantil Cinexic, que arriba a Gandesa este dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Municipal i proposa Zoc i els Doctors Voladors. La princesa Perla, el cavaller Jordi i el drac Zoc formen un equip mèdic que cura sirenes, lleons, refredats i, si els deixen, també els prejudicis d'un rei tossut. Històries breus sobre triar lliurement i tindre cura dels que estimem. Un títol amb el segell dels creadors del Grúfal, que també trobareu a Filmin.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem d'un dels noms propis del Delta de l'Ebre a l'escena musical catalana. Joan Rovira, cantautor nascut a Camarles l'any 1982, músic de folk, rumba i pop amb accent mediterrani.
El meu riu és verd i blau i fa una curva suau quan creua la ribera. Omple de vida, omple de color el camp d'arròs i l'albereda. El meu riu ve de molt lluny i porta dins del puny riqueses als meus peus. Gust de Cantàbria, gust de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.